A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Els volem agrair la decisió d'acompanyar-nos cada dia a les 5 a Ràdio Estel i al programa L'Hora de la Fundació Puigverd. Serà un plaer compartir amb vostès aquests propers 30 minuts de la tarda d'avui. Com és habitual, cada dilluns i dimarts ens reunim l'equip del programa amb metges especialistes de la Fundació, expert en urologia, nefrologia, andrologia, medicina reproductiva i psicologia. Avui estarà amb nosaltres una doctora experta en malalties renals rares. Serà ara, a l'hora de la Fundació Puigverd. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. Com sempre, les vies de so, José Matosis. A la direcció i producció, la Susana Armengol. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Abans de començar el programa, sempre escoltem un consell. Doncs avui també.
Beure sang en l'orina pot ser alarmant. Si bé, en molts casos, la causa és inofensiva, la sang en l'orina, hematúria, pot indicar un trastorn greu. La sang que pots veure es diu hematúria macroscòpica. La sang a l'orina que pot veure's amb un microscopi, hematúria microscòpica, es detecta quan el metge analitza l'orina. En tots dos casos, és important determinar la causa del sagnat.
El diumenge dia 28 de febrer va ser el Dia Mundial de les Malalties Rares. És per això que avui parlarem de les malalties renals cròniques denominades malalties rares. Hi ha moltíssimes malalties renals, com ja saben, les malalties rares costa més d'investigar perquè normalment tenen menys recursos. Per parlar d'aquestes malalties, avui està amb nosaltres la doctora Elisabet Ars, responsable del Laboratori de Biologia Molecular de la Fundació Puigverd. Doctora, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Doncs, si li sembla, es pot explicar què és una malaltia renal rara?
Sí, les malalties renals, tots ja sabem que són les que afecten el ronyó.
Sí.
I quan es parla d'una malaltia rara o minoritària, és aquella que, per definició, té una prevalença a la població inferior d'una de cada 2.000 persones, que és el mateix que una prevalència menor de 5 persones cada 10.000. És a dir, que són malalties que individualment són molt poc freqüents i, per tant, molt poc conegudes, fins i tot pels metges.
Quines funcions fan vostès al Laboratori de Biologia Molecular de la Fundació Puigverd?
Nosaltres, al Laboratori de Biologia Molecular, sobretot ens dediquem a fer el diagnòstic genètic de pacients que tenen una malaltia renal amb sospita de que sigui de causa genètica. Perquè, com la majoria de malalties renals no són de causa genètica, sinó que, sobretot en l'adult, són més causades per el que denominem factors ambientals, que serien són secundàries d'altres malalties, sovint a la diabetis, a la hipertensió, a infeccions immunològiques. Aquestes són les malalties renals comuns. En canvi, hi ha un subgrup que en els joves, no, que és en el que s'ha centrat aquest estudi, en menors de 30 anys són més comuns, i en els adults aproximadament un 10%, són de causa genètica, és a dir, que hi ha un gen que està mutat, que té una alteració, i això fa que la proteïna que és codificada per aquest gen no funcioni i, en conseqüència, es desenvolupa la malaltia renal.
És cert, doctora, que la Fundació Puigverd és un referent de la recerca en l'àmbit de les malalties renals?
Sí, el grup de nefrologia de la Fundació Puigverd és un grup de recerca acreditat de l'Institut de Recerca de Sant Pau. de l'IBE Sant Pau, i hi ha diferents grups. Un d'ells és el de malalties renals hereditàries o de causa genètica, i en aquest camp sí que a nivell nacional que som referència, i també fins i tot a nivell internacional sí que tenim un grup que porta molts anys treballant amb això, liderat per la nefròloga doctora Roser Torra, i que també tot l'equip, des del laboratori, des de nefrologia, treballem conjuntament per millorar tant el diagnòstic com el tractament d'aquests pacients.
Doctora, els gens són els principals responsables de la malaltia renal crònica d'origen genètic en menors de 30 anys?
Doncs sí, no se sap exactament quin percentatge de la gent jove que té una malaltia renal és de causa genètica, però hi ha estudis que parlen de més del 30%, altres estudis de més del 50%, i fins i tot hi ha estudis que diuen que més del 70% de la malaltia renal en els nens i en els joves és de causa genètica.
Les malalties renals hereditàries són la causa principal de malaltia renal crònica en nens i en el 10% dels adults? És així?
Sí. El que passa que fa uns anys moltes malalties renals no sabíem exactament quina era la causa de la malaltia renal, i moltes acabaven sense ser filiades. I des dels últims 20 anys, on els estudis genètics s'han fet més fàcils de realitzar, i sobretot en els darrers 5-10 anys, on han entrat les tècniques de seqüenciació massiva que ens permeten simultàniament seqüenciar molts gens, estem cada vegada descobrint que darrere de casos de malalties renals que tenien una causa desconeguda, la causa és un gen mutat, de causa monogènica, que els diem que un únic gen mutat dona lloc a la malaltia.
Doctora,
i sobretot és important en els nens i en els joves, on és més comuna aquesta causa, perquè és més rara que la malaltia renal en gent jove.
Doctora, aquest estudi que vostès fan, que analitza una àmplia mostra de pacients joves amb malaltia renal crònica, ha permès establir uns criteris clínics per maximitzar la conseqüència dels estudis genètics renals? La costeficiència, vull dir, volien dir.
Sí, nosaltres, per una banda, hem aconseguit, hem tingut les mostres d'aquests 460 pacients menors de 30 anys amb malaltia renal crònica amb sospita de causa genètica, que no tots són pacients de la Fundació, sinó que la majoria d'ells ens han vingut derivats d'altres hospitals, perquè estem parlant de malalties rares, molt poc prevalents, i per tant, en aquest sentit, el Laboratori de Biologia Molecular de la Fundació actua com un laboratori de referència on molts hospitals ens envien les mostres dels seus pacients perquè nosaltres els fem el diagnòstic genètic. Mm-hmm. Llavors, d'aquests 460 pacients es van ser inclosos amb uns criteris d'alta sospita que de causa genètica. Yeah. És a dir, que ja sabem, per exemple, que les malalties renals que cursen amb quist al ronyó, les tubulopaties, algunes formes de malalties glomerulars, que compleixen uns criteris, no?, on s'han descartat altres causes secundàries, tenen una probable causa genètica. Llavors, l'estudi l'hem centrat amb aquests pacients amb uns criteris clínics que ens feien sospitar una malaltia genètica. I l'altre factor és que hem dissenyat un panell de 316 gens que ja s'havien publicat, que eren causants de diferents malalties renals, i hem dissenyat un panell de gens amb un disseny molt concret, sobretot per estudiar gens molt complicats, com PKD1, que causa la poliquistosi renal autosòmica dominant, i que és un gen complex del genoma d'estudiar. De manera que aquesta eina d'aquest panell de gens dissenyat específicament juntament amb uns criteris de selecció dels pacients ens han permès arribar a una eficiència diagnòstica molt alta, que és del 65%, més alta que fins ara s'ha descrit per diagnòstic genètic dels pacients amb malalties renals.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, Hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Molt bé, nosaltres continuem parlant amb la doctora Elisabet Ars, responsable del Laboratori de Biologia Molecular de la Fundació Puigverd. Doctora, les malalties renals hereditàries, les que parlem avui, són minoritàries? La majoria no té un tractament específic, oi?
O sí, desgraciadament, tot i que s'ha avançat molt, perquè ara sí que hi comencen a haver alguns fàrmacs disponibles per a algunes malalties renals hereditàries, però en general el tractament és simptomàtic i si evoluciona cap a malaltia renal crònica terminal, doncs el tractament és la diàlisi i el transplantament com per qualsevol altre malalt renal. Però tractaments específics n'hi ha pocs, com per la gran majoria de malalties minoritàries o rares.
Amb aquestes malalties, doctora, a banda del ronyó, hi ha altres òrgans afectats, com, no sé, el fetge o els ulls?
Sí, moltes d'elles. De fet, un dels indicadors de que un pacient pot tenir una malaltia renal de causa genètica és que hi hagin afectats altres òrgans. A vegades és que tenen problemes auditius, alteracions oculars, també poden tenir afectació hepàtica. Sí, és comú que les malalties multisistèmiques siguin de causa genètica, ja que els gens, la proteïna que codifica el gen que està alterat pot tenir una funció en diferents òrgans i llavors si aquest gen està mutat, doncs l'afectació afectarà a tots els òrgans on aquesta proteïna té una funció important.
Pel que veig és una malaltia que potser deu ser difícil fer un diagnòstic, no? O deu costar arribar al diagnòstic.
Sí. Bueno, les tecnologies de genètica i genòmica cada vegada són més accessibles, però bueno, no deixen de ser bastant encara artesanals i laborioses, és a dir, que sí, que no, que tens que ser una mica expert o haver treballat en aquest camp per posar-ho a punt, però sí, cada vegada es fan més estudis genètics a tot arreu, i cada vegada els metges saben més de genètica, intueixen més, demanant pels antecedents familiars, que és un altre punt molt important, és que sospita una malaltia genètica quan en una família hi ha més d'una persona que té malaltia renal, i això ens fa sospitar clar, una causa genètica comú a tots els familiars, i aquests altres factors, com hem dit, que hi haguin afectacions en altres òrgans, que l'afectació sigui bilateral, i un altre punt molt important és l'edat de debut de la malaltia renal. Quan més jove és la persona, en nens, fins i tot a nivell prenatal, a vegades ja es detecten alteracions en el líquid amniòtic, quan les ecografies es veuen en ronyons com més brillants del compte, el que diem hiperecogènics, tot això fa sospitar que hi pot haver una malaltia renal genètica, de causa genètica.
Aquestes malalties, abans ja vostè ha dit que parlava de la majoria que són asimptomàtiques, no donen cap tipus de símptoma? No, el malalt no pot notar?
No, perdó, però crec que no ho he dit, això.
Potser m'ho assombra, perdó.
No, a veure, depèn de la malaltia. O sigui, per exemple, tenir quistes al ronyó no dona símptomes. Els diagnòstics són incidentals, i que sí que es troben doncs, perquè et fan una ecografia per un altre motiu. En altres casos, doncs, sí que tenen simptomatologia, lo típic, no? Com aquesta, això que dèieu quan hem començat el programa, que ha definit la hematúria, algunes malalties renals, tant genètiques com no genètiques, de causa glomerular, doncs el signe que et fa sospitar és la pèrdua de sang per la urina o la de proteïna. Sí, les analítiques, sí que és com qualsevol altra malaltia, que sí que dona símptomes. El que passa que en els nens, depenent del tipus, pot ser una troballa incidental que és per una ecografia, igual que passa en els adults.
Esclar. Les podem prevenir d'alguna manera, aquestes malalties? O n'hi ha alguna que la puguem prevenir?
Però la prevenció d'una malaltia genètica passa per planificar la reproducció. És a dir, com he dit, les malalties de causa genètica es poden, es sospiten quan hi ha altres familiars afectats. Llavors, per exemple, un pacient que tingui una malaltia genètica pot optar per opcions reproductives com el que anomenem diagnòstic genètic preimplantacional o diagnòstic genètic prenatal. La primera d'elles implica passar per una reproducció assistida on els embrions obtinguts de fecundació in vitro seran seleccionats els que no tinguin la mutació i seran implantats a l'úter matern i així previndrem que tinguin un fill amb la malaltia.
Ja, clar.
O bé el diagnòstic prenatal, que implica un embaràs natural, i quan estàs de 8 o 10 setmanes de gestació, obtenir una petita mostra del fetus i en aquesta mostra mirar si hi ha o no la mutació que causa la malaltia genètica a la família i que has d'haver identificat prèviament. I a partir d'aquí, si el fetus no té la mutació, es pot seguir endavant amb l'embaràs amb tranquil·litat. I si el fetus té la mutació, doncs l'opció serà l'avortament. Llavors així podem prevenir-ho. També hi ha altres opcions, com adoptar, etcètera. Però si vols un fill biològic, no, tindríem aquestes dues opcions. Una d'elles, el diagnòstic genètic preimplantacional, també amb l'equip de medicina reproductiva, la Fundació Puigverd,
que
és pionera, que fa més de 15 anys que s'està fent aquest tipus de diagnòstic a la Fundació.
Doctora, quines són les principals causes de les malalties renals cròniques?
En l'adult o en qui parlem?
Bueno, en general.
Que canvia la fisiologia, la causa de les malalties
canvia,
és diferent en els joves i en la gent més gran.
Pues, sí, en l'adult.
Amb l'adult, ja ho he dit, les principals causes avui en dia són la diabetis, perquè dona la nefropatia diabètica, la hipertensió, també les pielonefritis, les glomerulonefritis, i en cinquè lloc estaria el conjunt de les malalties genètiques, però no individualment, sinó en conjunt. És a dir, de malalties renals hereditàries de causa genètica, n'hi ha més de 150 diferents, però si les posem totes en un conjunt, serien la cinquena causa en els adults de malaltia renal crònica, sent la més prevalent la poliquistosi renal autosòmica dominant, que aquesta no entra en aquesta categoria de malaltia rara, ja que afecta a una de cada 1.000 persones, i hem dit que la definició de malaltia rara és la que afecta a menys d'una de cada 2.000 persones, i la resta ja tenen unes prevalències bastant més baixes. I, en canvi, amb els joves, considerant joves les persones de menys de... O sigui, som joves més tard, però com una etiologia primerenca de la malaltia renal crònica, diríem, si debut abans dels 30 anys,
en
aquí sí que pensem que les de causa genètica és la principal causa.
Per tant, l'edat hi juga, vull dir, quan una persona a més edat, a més anys, la malaltia pot ser més perillosa o no té res a veure, això?
No, més perillosa no, el que és més freqüent, o sigui, quan el procés d'envelliment també ens envelleixen els ronyons i els ronyons es van fibrosant i va apareixent la malaltia renal, és a dir, que és normal que la funció renal empitjora amb l'edat i si afegim factors ambientals, no, com això, tenir hipertensió, tenir diabetis, aquests que he comentat que són tan comuns a la població, doncs tot això et fa empitjorar la funció renal. I per això és molt més freqüent la malaltia renal amb la gent d'edat avançada que no amb la gent jove, que per lo normal és que siguin gent sana. Per això és molt més freqüent la de causa genètica en gent jove, que rarament tenen els ronyons que no els funcionen correctament, i en canvi, en aquests casos sí que és més alta la sospita que sigui de causa genètica.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Oferim medicina reproductiva. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Bé, entrem a la recta final del programa i parlant amb la doctora Elisabet Arres, responsable del Laboratori de Biologia Molecular de la Fundació Puigverd. Doctora, quin paper, com se li diu a una persona que la seva malaltia no té tractament específic? Deu ser dur, no?
Bueno, això no és tan estrany. Avui en dia el futur sí que és la medicina predictiva i personalitzada, on si coneixem molt bé la causa de les malalties es podran fer uns tractaments molt a mida. Encara, dintre de tot, el pacient renal tenim la gran sort que tenim la diàlisi i el trasplantament renal, que no són tractaments específics, però que sí que són importantíssims tractaments pel pacient amb malaltia renal. A part d'això, també hi ha altres fàrmacs, no? Bueno, jo no soc nefròloga, soc genetista i jo mai recepto tractaments, però per lo que sento a les sessions que comenten els meus companys nefròlegs,
sí,
doncs sí que hi ha tractaments que ajuden a fer que progressi més lentament la malaltia, no? Com depenent del que tinguin, si tenen proteïnúria els hi donen, no sé, alguns tractaments i acadiaradors, o acetilcorticoides, etcètera. Però sí, és molt habitual, no només amb la nefrologia, sinó amb moltes malalties que de moment encara s'estan donant medicaments com generals per prevenir els símptomes i per evitar que progressi la malaltia. Però, insisteixo, aquest no és el meu camp, jo em dedico al diagnòstic als estudis genètics i no soc nefròloga i no domino el tema dels tractaments.
Es podria dir com està la investigació?
A veure, la investigació, com sempre, hem de dir, no?, que falten recursos, no?,
sí,
en el món, perquè tots els estudis requereixen, sobretot, temps i gent que els pugui fer i dedicació completa a poder-ho fer, perquè fer aquesta feina, analitzar les dades i tot això, si tens una altra tasca assistencial molt intensa, és difícil de compaginar. Llavors,
clar,
és important això, disposar de gent que es pugui dedicar, estudiants de doctorat, com aquest estudi que avui estem comentat, que és la tesi doctoral de l'Andrea Domingo Gallego,
sí,
que ha dedicat plenament el seu temps a fer aquest estudi i altres de recerca, i això ens permet anar avançant. Però sí que és molt important el tema de recursos i sí que hem de dir que almenys al camp de la genètica hem fet un gran avanç en aquests últims 20 anys, des de que es va descobrir la seqüència del genoma humà, des de que disposem d'unes grans bases de dades genòmiques poblacionals internacionals a l'abast de tothom i que són gratuïtes, i sobretot també amb l'avanç de les tecnologies, amb aquesta tecnologia que també hem utilitzat nosaltres en aquest treball, que és la seqüenciació massiva, que ens estan permetent seqüenciar simultàniament a centenars, desenes i fins i tot milers de gens amb un sol experiment. I això ens està permetent avançar, però sí, cada dia ha de continuar la recerca per si volem continuar millorant tant el diagnòstic com el tractament dels pacients. És fonamental.
Molt bé, doncs, doctora Elisabet Arres, responsable del Laboratori de Biologia Molecular de la Fundació Puigverd, li agraïm molt les seves paraules, les seves sàvies paraules, i a més, gràcies perquè han sigut molt entenedores. Moltes gràcies.
Sí, m'alegro molt, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins la propera, igualment. Adéu.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti. No oblideu que oferim medicina reproductiva.
Molt bé, doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 amb més temes de salut amb el programa És gran, sé gran. Gràcies per ser amb nosaltres. Adéu.